Volem prendre el pols de l'activitat parlamentària, de l'activitat política en àmbit autonòmic. Per això volem saludar a la diputada a la Cambra Autonòmica per Formentera, na Sílvia Tur. Benvinguda a Ràdio Illa, diputada.
Molt bon dia, gràcies.
Com està?
Bé, estic bé, perquè, bé, en primer lloc, perquè afortunadament a la meva família i tothom està bé. Això sempre és un factor que dona molta tranquil·litat. I després perquè, bé, ja tinc confiança que sortirem d'aquesta situació i, evidentment, amb molt d'esforç i amb moltes contraprestacions, però bé, penso que en sortirem i estic animada i també aprofit que tinc aquest espai per parlar un poc de temes de Parlament, però vull aprofitar, si em permeteu, per sí. traslladar el meu suport i la meva solidaritat a les persones que estan patint més, sobretot a les persones que estan passant la malaltia, i aquestes que estan en aquest moment patint més per aquesta qüestió perquè tenen familiars que l'estan patint, per tant bé. També valga aquesta entrada, si em permeteu, per traslladar aquest missatge d'ànims.
Bé, diputada, com està la vida al Parlament? Com està l'activitat parlamentària?
A veure, l'activitat parlamentària ha patit una parada important que, per fortuna, posa punt i final, perquè és una situació... Aquestes setmanes han estat bastant intenses, també, pel que fa a negociacions entre grups parlamentaris, que generalment no han transcendit massa l'opinió pública, però sí. Tot i que el Parlament, el dia 16 de març, va decidir aturar l'activitat deixant únicament en marxa la Diputació Permanent, d'una manera un poc... com diríem, un poc extraoficial, perquè la Diputació Permanent no és més que una representació dels grups polítics en proporcions menors de diputats i que normalment, i segons el reglament, només es reuneix quan el període de sessions ha finalitzat i està entre períodes de sessions o quan se dissol la cambra o quan es convoca unes eleccions. És a dir, ha estat una situació molt extraordinària, crec que també atenent a la situació extraordinària que estan vivint, però, ja dic, la poca activitat que hem tingut ha estat a través d'aquesta Diputació Permanent i, per sort, hem aconseguit els grups, una part dels grups que reivindicàvem, especialment des dels MICS, però altres grups també que reivindicàvem la necessitat de començar a reactivar les sessions perquè, evidentment, el control parlamentari i el control en el govern és indispensable, sempre, però en aquest moment més que mai. I, per tant, el que sí que hem demanat és que, evidentment, es garantitzi que tots, quan som, i especialment els que hem de viatjar, els que no vivim a Mallorca, sí. que es garantitzi que podem participar telemàticament i en les mateixes condicions que ho faríem si fóssim presencialment. I això pareix que finalment es complirà, perquè la setmana que ve reprenem plans i reprenem activitat quasi en el 100%.
Bé, caldrà veure quina eina telemàtica es fa servir perquè això no serà fàcil, no? 59 diputats, cadascú amb el seu ordinador i volent intervenir, votant...
Bé, en realitat no serà exactament així. Ah. Serà telemàticament, però aquestes intervencions en aquest format de ple que s'habilita a partir de la setmana que ve i fins que duri l'estat d'alarma, és un format en representació reduïda, però proporcional al nombre de diputats que té cada grup, evidentment, no? Bé. Per tant, hi haurà una part de participants que hi seran presencialment, que en aquest cas són els portavols dels grups parlamentaris que resideixen a Mallorca, la resta hi participaran telemàticament. Però, evidentment, l'important és garantir la proporcionalitat de membres que té cada grup parlamentari, això es garantirà, i, a més, també podrem exercir el vot telemàtic, com ja s'ha habilitat en altres ocasions per altres situacions. Per tant, jo crec que ho podrem fer prou bé.
De fet, recordem que la diputada per Formentera ja ho havia demanat, això, i m'atreveix a dir fa anys, no?, el vot telemàtic.
Sí, bé, el vot telemàtic jo mateixa ja el vaig fer servir tot el temps que vaig estar de baixa per maternitat l'any passat i va funcionar molt bé, tot i que també és veritat que té unes restriccions i és que el vot telemàtic no permet votar tot tipus d'iniciatives. Només permet votar un tipus d'iniciativa legislativa que no tingui esmenes pendents, només permet votar nomenaments i permet votar decrets llei, i té unes limitacions i, evidentment, la situació òptima no és tot el vot telemàtic, però quan ens trobàvem aquest tipus de situacions, o una baixa per malaltia o per maternitat, o com és aquest cas, impossibilitat de desplaçar-nos, perquè, evidentment, estaríem incomplint els criteris que ha marcat el propi Ministeri de Salut, doncs llavors hi ha aquesta eina i és per això que la tenim i l'hem de fer servir.
Bé. En tot cas, vostè va sol·licitar al govern balear que fes una fotografia del moment econòmic que comencem a viure a la nostra comunitat autònoma. Va parlar directament de que descrivís la dimensió del forat econòmic.
Sí, literalment. És a dir, tenim una situació molt excepcional. Crec que la preocupació màxima de tots quan som és, evidentment, superar la crisi sanitària, però ningú obvia que lligada en aquesta crisi sanitària hi ha una crisi i una emergència social i econòmica que van en paral·lel i de les quals encara no coneixem ben bé les dimensions. És a dir, ja podem saber que seran molt importants, però tot el que tenim fins ara són prediccions, no? I clar, nosaltres consideram que ja hi ha arribat el moment, després de més d'un mes de confinament, que el govern exposi a través de la compareixença del Consell d'Hisenda, que vàrem demanar la setmana passada des del grup mixt, que exposi quina és la foto actual de les comptes del govern i quina serà la foto a curt termini, perquè probablement demanar fotos a mig i llarg termini ja no és possible, però quina és la situació ara? És a dir, com ha quedat afectat el pressupost autonòmic que vàrem aprovar en desembre de 2019 per aquest any 2020? Quines inversions ja sap el govern que s'hauran de renunciar? Pensa el govern revisar o portar algun projecte de llei per revisar taxes, per revisar impostos, per revisar tributs? És a dir, què pensa fer el govern en aquest sentit? Pensa fer aportacions extraordinàries més enllà de les que ja ha fet, per exemple, a CISBA, no? Que és el fons de garantia que dones avals perquè autònoms i pimes i empreses en general puguen demanar crèdit. És a dir, què pensa fer el govern i com afectaran els pressupostos que vàrem aprovar? Perquè queda encara molt de... És a dir, l'exercici pressupostari d'aquí a desembre encara és llarg, és a dir, queda molt de temps d'aquí a desembre. I entenem que s'ha de saber de què disposam i de què no. I també una cosa molt important, i jo en això insisteix molt, com afectarà això en el finançament dels consells? Per tant, jo crec que això el govern ho ha d'explicar i per això hem demanat la compareixença i per això tindrem oportunitat, espero que no aquesta setmana que entrem, però sí l'altra, de demanar totes aquestes qüestions a la consellera d'Hisenda i Exteriors, a Rosario Sánchez, i que m'ho expliqui un poc tot això, perquè crec que s'ha d'explicar i la gent ho ha de saber.
Clar, ja, supos que, clar, ara amb aquest, diguem-ne, desemborsament extraordinari d'emergència, no?, que han de fer les administracions, hi haurà algunes altres inversions que estaven ja pactades i aprovades que supos que quedaran en entredit. Això és el que vol esbrinar, no? En el cas de Formentera, quines són les que més li fan patir, més enllà del finançament ordinari del Consell Insular de Formentera?
Bé, el que sabem és que el govern autonòmic, a través dels seus consellers i conselleres, està mantenint reunions amb els diferents representants homòlegs en els altres consells i els hi està avançant que diferents projectes que són estratègics o de màxim interès per cadascuna de les illes ara mateix es veuran posposats. Per exemple, el Museu de Formentera podria ser un d'aquests projectes que es ves ara posposat, per exemple, entre altres. Per tant, jo crec que, evidentment, l'emergència sanitària, com he dit abans, és la prioritat màxima en aquest moment i no és qüestionable, però no és aquest l'esperit que nosaltres tenim a l'hora de demanar aquesta compareixença. No es qüestiona les inversions que es pensen de deixar de fer, però sí demanant al govern que doni explicacions sobre aquestes inversions que no pensa fer en aquest moment, si és que ja ho sap, perquè també és cert que podria ser que el govern a hores d'ara encara no ho tingui clar. Però bé, tot això és el que li demanarem a la consellera i esperem que m'ho pugui explicar.
Bé, altres coses que aquests dies han estat d'actualitat, almenys durant el principi del mes d'abril. Es va parlar de la possibilitat de que els diputats de les Balears es baixessin el seu sou per destinar aquests fons a la lluita contra la Covid-19. Va haver-hi falta d'acord amb això?
Sí, bé, dijous passat a la Junta de Portaveus, com tu dius, Tepo, no va haver-hi acord, perquè no tant pel fet de baixada de sou dels diputats, perquè sobre aquesta qüestió sí que hi estàvem d'acord tots els grups, però no tothom estava d'acord amb aplicar-ho de la mateixa manera. És a dir, hi havia grups que plantejaven uns percentatges, d'altres grups plantejaven d'altres percentatges, i per tant, l'esperit o el que hagués estat desitjable és que tots haguéssim arribat a un acord sobre aquests percentatges. Això no va ser possible. Avui, però, portàvem una nova proposta signada per tots els grups, excepte el PI, que jo espero que a la una, quan comenci la Junta de Portaveus, es sumi, amb els quals sí que tots ens comprometem amb una sèrie de mínims. Un de tants és consignar un 20% de les aportacions en els grups parlamentaris a la lluita contra el Covid. Sí. I això, a més, ens comprometem a certificar-ho davant la mesa del Parlament, perquè cada grup podrà fer-ho com ho consideri, és a dir, uns poden fer aportacions directament al govern, altres poden fer aportacions a organitzacions que també treballen per erradicar aquesta malaltia, però en tot cas tothom es comprometrà, si aquest acord prospera, ens comprometem tots a certificar-ho, això d'una banda. Després també he de recordar que ja es va aprovar, i això sí, la setmana passada, un acord d'unanimitat perquè tots els grups destinessin les dietes que no han percebut pel fet de no haver viatjat a Mallorca físicament, les dietes que no han percebut és gairebé 2 mesos que haurem comptat des que va començar el confinament fins a 10 de maig, i si es prorroga més a més, es destinaran també a la lluita contra el Covid, i això ja està aprovat, i estan parlant d'una quantitat de 43.000 euros mensuals, aproximada, perquè el que ha fet el Parlament és una estimació, i sobre això ja existeix un acord. I també vàrem acordar la setmana passada que tots aquells diputats i diputades que teníem una percepció addicional, perquè o bé són membres de la mesa, o bé són portaveus, aquesta retribució extra també es consignava a la lluita contra el Covid. Per tant, ja s'han pres acords sobre tot això i d'altres espero que es prendran avui mateix. I sobre la reducció de sou que tu em preguntaves, jo puc explicar que en el meu cas particular em reduiré un 20%, igual que també ho faran els representants d'Específic, que també ho han anunciat, i així com d'altres grups també, i llavors després hi haurà altres que, no sé, potser faran una altra cosa. Això ja ho desconec perquè aquesta qüestió va quedar sense acord i, per tant, cada grup farà el que consideri oportú.
Bé, i en aquest cas, aquesta reducció del 20%, on aniria destinada en el cas del seu sou?
Mira, si et dic la veritat, Pepo, encara no ho he decidit. Si et dic la veritat, no ho he decidit, perquè crec que és una decisió seriosa. Està clar que ha d'anar, evidentment, a la lluita contra la malaltia, però encara no he decidit on anirà. En tot cas, perquè m'ho passem una idea, estan parlant d'uns 600 euros al mes, eh? Bé. Per tant, bé. La contribució, en aquest cas, de la part proporcional dels grups mixts que tenim com a coalició de gent per Formentera, PSOE i Esquerra Unida, sumaria, sense parlar d'aquesta retribució del meu sou, que queda a part, sumaria per cada mes aproximadament 2.300 euros. Per tant, bé, crec que és una mostra d'un gest també que és necessari i imprescindible per part de representants polítics i que crec que també és proporcional a... Bueno, és a dir, és proporcional el que podem fer, però també manté uns mínims que ens han de permetre, sobretot pel que fa a assignacions als grups, poder seguir funcionant, perquè d'aquestes assignacions també hi ha despeses ordinàries de funcionament dels grups i s'han de mantenir.
Bé, de totes formes, ara que estava pensant en la classe política en general, no? Potser diríem que en aquesta crisi sanitària no ha quedat en molt bon paper, sobretot arran d'estic pensant en dos expresidents del govern espanyol que han tingut un comportament una mica estrany. No? L'altre dia veiem Mariano Rajoy saltant-se a la torera al confinament i al principi de l'emergència sanitària un altre expresident, José María Aznar, doncs contravenint les indicacions de quedar-se a casa, en aquest cas ell era a Madrid, i marxant amb la seva esposa, Ana Botella, a Marbella.
Bé, jo crec que aquí va també la responsabilitat i consciència de cadascú. És a dir, flac favor, evidentment, fa que a més a més es tracti, és a dir, és un agravant que es tracti de persones que han tingut la màxima responsabilitat política des de l'estat espanyol, perquè tots quan som, evidentment tots els representants polítics, tots quan som han de dar exemple, però quan es tracta de persones que han tingut la màxima responsabilitat, més que més. Però bé, aquí cadascú se seu conscient, vull dir, jo crec que a vegades es subestima la gravetat de la situació i això pot fer que un excés de confiança faci que es donin certes conductes.
No sé. Bé, doncs, per cert, ahir teníem a la directora general de Salut Pública, Ana Maria Antònia Font, que ens va il·lustrar, a més d'una forma molt entenedora, doncs, com s'està començant a planificar ja el desconfinament. En tot cas, En tot cas, no sé si vostè té més informació al respecte d'això, que el 26 d'abril podria començar a obrir-se un poc ja aquest marge de moviment dels ciutadans i també doncs, es parla de poder fer testos massius a Formentera abans de que això sigui real.
A veure, sí, sobre aquesta, per part, sobre la darrera qüestió que planteges, la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ho ha sol·licitat en totes les videoconferències que han tingut amb la presidenta Armengol i amb la resta de presidents dels Consells, sense èxit fins aleshores, perquè sembla ser que el govern de moment no està en disposició de fer-ho, però ho seguirem demanant i reivindicant des de tots els àmbits allà on tenim representació política, és a dir, que per tant també ho traslladarem a nivell de Parlament. I seria important que es pogués fer, perquè crec que ens donaria una informació molt més clara de quina és la situació real a Formentera i això, evidentment, després et permet prendre millors decisions també des de l'àmbit local, que és molt important. Mm. I sobre allò que em comentes del desconfinament, mira, jo, si et dic la veritat, Pepo, crec que la situació és tan canviant dia a dia que ara mateix parlar de què es pot fer a partir del dia 27, que no es fa avui, em costa veure-ho, perquè, ja et dic, crec que el govern central està prenent decisions dia a dia, l'autonòmic exactament ho està fent igual, i també en altres d'alguna manera. Per tant, hi ha una part de les decisions que es poden avançar i d'altres que no. I jo crec que quan ens trobem sobre el 23, 24 d'abril, tal vegada podem començar a donar ja credibilitat a certes propostes que s'estan llançant ara, però jo prefereixo ser prudent i esperar més endavant a veure realment com es materialitzen. No? En tot cas, crec que serà molt difícil arribar al dia 10 de maig, a nivell general, no parlo només a nivell Formentera, mm-hmm. A nivell general serà molt difícil arribar al dia 10 de maig si no hi ha algun tipus de reducció o algun tipus de gest més en l'eliminació de certes restriccions, perquè hi ha col·lectius que ho estan patint d'una manera molt especial i jo crec que s'ha de tenir molt en compte.
Bé, moltíssimes gràcies, Sílvia Tur, diputada per Formentera a la Cambra Autonòmica. Doncs bé, estarem pendents la setmana vinent a veure com es reprèn d'aquesta manera un pèl extraordinària, no?, aquestes sessions parlamentàries a la Cambra Autonòmica.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia.